Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, són les 11. Us informa Júlia Julbert. En marxa aquesta hora una nova jornada de protestes dels agricultors de tot el país. Els manifestants comencen la seva marxa lenta cap a Madrid per protestar davant del Ministeri d'Agricultura. Organitzacions convocants com la SAGE, COAC i UPA reuneixen precisament avui amb el ministre d'Agricultura, Luis Planas, després d'una breu trobada la jornada d'aquest dimecres. També hi ha mobilitzacions arreu de l'Estat. A les Illes, el sector primari reuniria amb la Conselleria d'Agricultura d'aquí uns minuts, a 11:45, i també hi ha marxes a Conca i Múrcia. N'estarem molt pendents d'aquesta trobada, com dèiem, amb el ministre d'Agricultura, Luis Planas, que s'ha de produir d'aquí a pocs minuts. I en mobilitat, molta atenció si agafen el cotxe, perquè un accident múltiple a Sant Andreu de la Barca està deixant retencions de fins a 10 quilòmetres a l'A2 i l'AP7 sentit Tarragona, un incident que s'ha produït a primera hora d'aquest matí i que ha implicat 6 vehicles i que està produint encara aquesta hora força retencions. Més qüestions. Un dels pares de l'escola de Canet de Mar, on s'aplica el 25% de castellà, assegura que no hi ha problemes de convivència amb els pares que van denunciar el cas als tribunals. Xavier Fita també s'ha mostrat molt crític amb l'informe de la missió d'eurodiputats de dreta i extrema dreta sobre la immersió lingüística, uns eurodiputats que van visitar fa poc temps les escoles catalanes.
Concretament jo, la nena en qüestió va venir a la festa d'aniversari de la meva filla i la família també va venir. Vull dir que no hi ha cap tipus d'intimidació. Bueno, és a dir, que s'ha de conceptualitzar el qui l'ha fet i el que persegueix, no? I jo penso que ganes de pedagogia i de que els nens aprenguin, no, en tot aquest procés n'hi ha poca.
Són declaracions a la caravana de Ràdio Estel. I qui no ha assegurat el mateix és Anna Lozada, portaveu per una escola bilingüe, de l'Assemblea per una escola bilingüe. En declaracions també a Ràdio Estel explica que les famílies han patit assetjament i ha defensat aquest informe dels eurodiputats. Ha dit que és dur, però que mostra la realitat dels centres.
Algunes famílies no, però hi ha altres que tots sabem que ha existit aquesta intimidació, no? La família de Balaguer, la família de Mataró, la família de Canet de Mar, les famílies de Castelldefels, totes les famílies que demanen el 25%, doncs ens sentim assetjades per l'administració, no? Que és la que provoca que la resta de pares doncs estiguin en contra de que es canviï, es doni almenys una assignatura en castellà, no?
I abans dels esports, atenció, perquè hi ha una nova jornada de retards a Rodalies aquesta hora per un robatori de coure entre les estacions de Tarragona i Torredembarra. La incidència provoca retards de fins a una hora a les línies R14, R15, R16 i R17, entre, com dèiem, Tarragona i també Barcelona. Renfe informa que està treballant per solucionar aquesta incidència en el menor temps possible. En punt, les 11:03, cop d'ull a la informació esportiva d'aquest dijous amb Pol Corredoira.
Aquesta tarda comença la Copa del Rei de bàsquet amb dos partits, Reial Madrid-Múrcia i Gran Canària-València. Demà serà el torn del derbi català entre el Barça i el Baxi Manresa a les 6 de la tarda. Fa tot just 4 dies, diumenge passat, es van enfrontar tots dos equips en jornada de Lliga amb victòria blaugrana per 77-87. Els manresans volen una segona oportunitat, mentre que el Barça necessita guanyar si vol aixecar un triomf que seria clau en aquest cas pel projecte de Roger Grimau. També demà juga l'Unicaja Canàries en aquest format Final Four que es resoldrà diumenge amb la gran final al Martín Carpena de Màlaga. I polèmica per unes declaracions de Rafa Nadal. Parlava el tenista sobre la igualtat en una entrevista a l'Objetivo de la Sexta. L'escoltem.
Oportunidades, las mismas. Sueldos, los mismos. No. ¿Para qué? Pues claro que quiero igualdad. La igualdad no reside para mí en regalar. La igualdad reside en que si Serena Williams genera más que yo quiero que Serena gane más que yo.
Nadal defensa la igualtat d'oportunitats i d'inversions en l'esport, però és partidari de pagar sous en funció del que genera cada esportista, independentment del seu gènere. A la conversa, Nadal també diu que entén que la gent pensi que s'ha venut el diner saudita acceptant ser ambaixador de la Federació de Tenis d'aquell país.
Moltes gràcies, Pol. I abans de marxar un apunt econòmic, perquè acabem de saber que l'índex de preus de consum ha començat el 2024 amb un repunt del 3,3 a Catalunya per la retirada dels ajuts a l'electricitat que han encarit la factura energètica. L'IPC mensual en electricitat, el gas i d'altres combustibles puja un 8,1% a Catalunya, un fet que significa que l'energia és un 8,1% més cara el mes de desembre, mentre que la taxa anual passa d'un 18% negatiu a moderar-se només del 2,9%, també negatiu, aquest mes de gener. Això és tot per ara. Més informació d'aquí una hora, serà el punt de les 12. Recordin que sempre també poden seguir connectats a les xarxes socials i web de Ràdio Estel, on hi trobaran la resta d'actualitat. Fins les 12, els deixem amb Joan Trias i tot l'equip de La Caravana.
Ràdio Estel.
Si una parte de ti quiere estrenar casa ya, pero la otra necesita entender bien la hipoteca...
Con la que está cayendo, ¿qué hago? ¿Fija, variable o mixta?
Hipoteca con todo Banco Sabadell. Con la agilidad de un banco online y los especialistas de un banco experto. Calcula tu cuota en bancosabadell.com/hipotecas.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'1 a 2 del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'1 a 2 del migdia, aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La Caravana, amb Joan Trias. La Girocleta, amb Olma Giró.
Gairebé 7 minuts que passen de les 11 del matí. Connectem aquesta hora amb la Girocleta d'Olma Giró. Avui la tenim al Teatre Poliorama. L'únic que sé és que s'ha colat el càsting de Maricel per explicar-nos els detalls d'aquest clàssic que aviat es tornarà a representar per última vegada a casa nostra i per acomiadar també la companyia de Degoll de Gom. Giró, bon dia.
Molt bon dia, Joan. Doncs ara mateix estem al Teatre Poliorama, en una sala d'assaig, on s'hi està fent aquest càsting de Maricel. A veure, un càsting que és molt especial, perquè recordem que la companyia de Goy de Gom, després de 50 anys, s'acomiada dels escenaris. No ho fa de qualsevol manera, perquè baixarà el taló amb la reposició d'aquest clàssic de Maricel, que tots hem escoltat, que tots hem vist alguna vegada. Llavors, el càsting ja fa uns dies que està en marxa, avui hem dit ens hi colem, a veure amb qui podem parlar, i és que al meu costat, Joan, hi tinc ni més ni menys que la que ho maneja tot, la directora de Degoll de Gom, la directora de càsting, la que ho és tot, amb tots nosaltres, Anna Rosa Sisquella, molt bon dia.
Hola, bon dia. Bueno, he de dir que som tres socis, el Joan Lluís Bonzo i el Miquel Periel, el que passa que ara amb aquest cas sí que jo estic aquí en la direcció d'aquest projecte.
Avui t'he agafat a tu, vull dir, vine cap aquí.
Exacte, sí senyora.
Que ens explicaràs com està anant aquest càsting, que com està anant.
Bueno, doncs molt bé, mira, avui ja és una fase segona, ja vam fer, bueno... De fet, vam fer una convocatòria per la web, van arribar 1.000 persones enviant el seu vídeo amb unes partitures que els havien proporcionat, o sigui que realment moltíssima gent que ja cantava bastant. D'aquests en vam triar 100 i pico, aquest i aquestes, evidentment, i llavors ara estem en aquesta fase d'aquests 100 que estan passant, i és difícil perquè hi ha gent molt bona, la veritat, i el càsting és... M'ha fet gràcia una paraula que deies càstig. És que quasi bé, pels pobres actors, és una mica divertit, però com un càstig de venir aquí a posar-se davant d'uns ulls que miren així inquisitoriament, però és la manera de donar oportunitats. O sigui, quan nosaltres començàvem a fer teatre no fèiem càsting, sempre s'agafava la gent que coneixies perquè n'hi havia poca, no? Però ara hi ha tantíssima gent preparada que l'oportunitat s'ha d'obrir amb que la gent es pugui presentar i la puguis conèixer.
Estan molt nerviosos els candidats?
Bueno, si la majoria, si la gent encara que sembla que quan arriba diu no estic nerviós, però quan et poses davant i et miren i hi ha uns focus i comences, doncs és bastant difícil no tenir una mica de nervis, eh?
Llavors ara deies que esteu en una segona fase, que hi havia uns 100 candidats, llavors aquesta segona fase, quants n'arribaran al càsting final, bueno, entenc?
De fet, el càsting final seran, farem uns grups de personatges i seran com a molt 12 o 15 personatges.
I això quan serà, el càsting final?
Pues això serà la setmana que ve. Sí, la setmana que ve.
Ostres, estem a tocar ja de saber qui serà en Saïd, qui serà la Blanca.
Sí, 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 sí. Espero que sigui fàcil de triar i que ho puguem dir, suposo que cap a mitjans del mes que ve.
Cap a mitjans del mes que ve, això serem, avui estem a febrer, o sigui, cap a mitjans de març ja tindrem les cares, no?
Bueno, no, bueno, costa una mica de decidir-se, eh? A vegades també dic a la gent que s'ha presentat que tingui una mica de paciència, perquè a vegades són decisions que intervenen el part musical, la part, també la part, podríem dir, de la persona de caracterització, perquè també intervé molt com físicament es veuran els personatges, com compaginaran, és a dir, per exemple, la Blanca i el Seguit han de fer una bona parella, vull dir, tot això a vegades es tarda una mica en que tothom es posi d'acord.
Ara t'ho anava a dir, i tu justament ho comentaves, clar, evidentment busqueu algú que canti bé, algú que tingui un bon físic, algú que actuï bé, però a banda d'aquests tres factors, busqueu alguna cosa més aquesta vegada?
Bueno, també hi ha una cosa, hi ha un vaixell on es pugen i es baixen cordes i els pirates, per exemple, doncs han de ser persones àgils, que a més no tinguin vèrtic perquè han de pujar cap amunt, o sigui, aquesta és una condició sine qua non de la pirateria. I després, bàsicament, s'han d'entrenar molt físicament, perquè hi ha una festa de pirates que fan quasi bé doncs, una mica d'acrobàcies, i també hi ha uns acròbates, que bueno, aquests van a part, que són uns acròbates més professionals que estan incorporats a la companyia, però aquests acròbates també han de ser actors, és a dir, també alguns han de cantar una mica. O sigui que tot és com una mena de puzzle que s'ha d'anar encaixant, no?
Ho han de tenir tot. I a nivell físic, què els hi demaneu aquí al càsting? Per exemple, que siguin àgils, com ho feu per dir, ets àgil o no ets àgil?
Bueno, això ja no ho fem perquè seria massa, perquè els pobres si els hi fem fer mortals, però els hi preguntem si estan preparats físicament i també pensa que quan comencem a assajar, nosaltres fem un entrenament físic diari, és a dir, preparem nosaltres a la gent també, perquè clar, pensa que el vaixell no és només pujar, el vaixell aquest s'ha de pujar i baixar, s'ha d'entrar dintre del barco, sortir per un forat, amagar-se per una trampilla, o sigui, no només el que es veu, sinó el que no es veu amb el barco, perquè sortir i entrar del vaixell és per unes escotilles que hi ha, bueno, és una mica complicat, i llavors la gent físicament ha d'estar preparada.
Acabo de fer càlcul. Ai, digues, Joan.
Sí? Val.
Sí, t'està escoltant.
Ah, val. És que ja que tens Anna Rosa Cisquella, jo tenia un parell de dubtes com a gran enamorat d'un musical de casa nostra, com Maricel, que és un dels clàssics, com deia, el primer, per exemple. Entre la primera obra que es va fer, l'original que es va fer, i la segona, va haver una mena d'arranjaments preciosos que va fer, com sempre, el mestre Guinovart. No sé si en aquesta tercera es tornarà a arranjar-la per musical.
Bueno, de fet, jo crec que es mantindrà bastant la última versió. El que passa és que, bueno, sempre el Guinovart, doncs, potser alguna petita variació fa, però, vaja, bàsicament estem intentant mantenir la última versió, que musicalment jo crec que ja l'havia arreglat, ja l'havia posat. Vull dir, bueno, evidentment, per exemple, tota la part de cordes, de teclats, ha millorat molt amb els anys, i tot el que poden fer, el suport de les cordes amb els teclats avui en dia, és diferent. Potser jo li vam demanar o li demanava que hi havia un punt de música més ètnica al moment del zoco, que potser posaríem alguna color una mica més ètnic, però bueno, bàsicament serà el mateix, eh?
La segona és que Joan Lluís Botzó, que vam tenir l'oportunitat d'entrevistar-lo fa molt poquet també en aquest programa, ja ens va anunciar una mica com a exclusiva que de Goll de Gom, com que ja comença el seu procés en deixar-ho, farà un especial de musicals al grec. Com serà això?
Mira, està rient, ja està rient. Anna Rosa Cisquella està sol·licitant ajuda. Què hem de dir?
Bueno, això ho anunciarem més endavant perquè volem fer una roda de premsa per explicar-ho bé, però estem pensant en fer aquest projecte, però el concretarem amb una roda de premsa que farem a l'abril i explicarem una mica això, que realment doncs, ens fa il·lusió, però ja ho explicarem.
Ha sortit també d'aquest jardí, jo només et dic que hi serem a la roda de premsa, no pateixis que ja hi serem.
No serem a la roda de premsa, jo hi serem al grec, també.
Evidentment, hi serem a Maricel, anirem al Teatre Victòria i anirem a partir del setembre, perquè estreneu al setembre, això segur, no?
Sí, estrenem en principi el 19 de setembre, o sigui, farem unes prèvies segurament, però sí, l'estrena oficial, si no passa res, Déu no ho vulgui, doncs el 19 de setembre estrenarem.
És molt fort també perquè jo m'he posat a la pàgina web del Teatre Victòria perquè diem que ja es poden comprar les entrades per Maricel i hi han dies que gairebé estan exaurides. O sigui, és molt bèstia el fenomen i la confiança que la gent té amb Dagó i Dagom perquè abans de saber qui serà en Saïd, qui serà la Blanca, abans de saber totes les cares, la gent ja està comprant entrades perquè sap que el que veurà valdrà la pena. És molt bèstia això realment.
Home, jo crec que la gent veu que el nostre nivell, podríem dir, d'exigència artística és alt, que a més estem, o sigui, estem molt contents de que donar el musical aquí a Catalunya en català és molt difícil, sobretot els grans musicals, que no n'hi han pràcticament, i llavors doncs, donar oportunitats a gent jove que està esperant amb candeletes de fer un paper en un musical, i sobretot un que s'estimen, que és el Maricel, doncs la il·lusió que veus de la gent és brutal, i nosaltres el que pensem a més que tenim la sort de que hi ha molta gent preparada i que podem oferir un càsting molt bo.
Ara ho deia, gent jove, cares noves, per tant, en aquest nou Maricel, aquesta reposició?
Sí, pràcticament jo crec que pràcticament tothom serà diferent. No, pensa que han passat 10 anys, és que la gent també li passa el temps.
Clar, Anna Rosa, per exemple, ja no et preguntaré si es farà. Ja mantinguem un secret, això. Però s'ha intentat des de Dagó i Dagom fer algun especial de tot el càsting d'original de Maricel?
No s'ha intentat. No vol dir que durant aquest temps que estem al Victòria no fem algun dia alguna gala especial. El període del Victòria encara no tenim planificat ni res, però jo crec que justament ara que tots els... Tenim una web que es diu diuen Maricel Viejuno. que van fer els propis actors que es comuniquen els primers i que estan, jo estic i van dient coses i efectivament tots tenen moltes ganes de viure aquesta reviure, perquè ho reviuen veient-ho, i probablement algun dia farem alguna trobada de tots.
Que home, bé. Jo crec que és necessari, ja que acabeu amb aquest Maricel, que trobem un Maricel intergeneracional que podem veure a l'escenari que ara és que tots hem vist, a part de les noves, no?
Sí, no, clar, per això et dic que el que passa que ara no podem pensar-ho tot de cop, perquè són masses coses, però probablement doncs, potser les 100 funcions o en algun moment determinat de la temporada convocarem algun tipus d'acte d'aquest tipus, també per fer un homenatge a tots els que l'han fet, saps què vull dir?
Clar, que si teniu clares ja les funcions que es faran d'aquest Maricel?
Doncs, què vols dir, el nombre de funcions? Sí. En principi només estem fins a finals de febrer. Llavors, sembla que sigui molt, però que la gent compri perquè de fet, jo penso que anirà molt ràpid la venda. Veig que, clar, aquí no és només Barcelona, és tot Catalunya, que crec que, creu que, bueno, és, jo crec que, desgraciadament, de grans musicals a Catalunya i, entre cometes, catalans, no n'hi ha gaire. Vull dir, la gent, si vol disfrutar d'això, doncs veure el Maricel. I després jo crec que tots els que l'han vist, clar, pensa que han vingut moltes escoles, per exemple. Nosaltres hem fet cada vegada, aquesta vegada també fem una sessió escolar a la setmana per a estudiants. Llavors, aquests, dels que van venir el 2004, doncs, ja tenen nens, alguns, m'entens?
Jo t'anava a dir, jo me'n recordo agafar el bus a Figueres per venir a veure Maricel expressament com a excursió, era com l'excursió de dir, i encara me'n recordo dir que bonic que crec que totes aquestes generacions ara puguin tornar inclús amb fills o amb qui sigui a tornar a veure Maricel.
O com a profes, perquè molts són, evidentment, són professors, vull dir, els que fa 10 anys van venir, segurament ara són professors, molts, clar, saps? Clar. Els que han fet... Llavors, clar, això... És una mica el que hem pogut veure nosaltres amb el Maricel és la transmissió de la cultura al públic com es crea. Es crea que aquesta gent que ho va veure doncs fa de portaveu, per això ara s'està venent molt, perquè hi ha molta gent que l'ha vist i molta gent que la recomana, però com que encara n'hi ha molta que no l'ha vist, doncs aquests són els que també a vegades van acompanyats, els que l'han vist, els que no l'han vist.
I teníeu claríssim com a companyia de Goi de Gom que aquest any feu 50 anys, per tant heu dit que s'acaba, que havíeu d'acabar amb Maricel?
Jo particularment sí. Jo vaig dir als 40 anys que ho faríem. El que passa que, com que el Bons i el Miquel es van retirar, estaven allò, bueno, o sigui, jo vaig dir, bueno, s'ha de fer i ho farem, i ho farem, i ho farem. i a base d'insistir, doncs, hem aconseguit, i estic veient que ha sigut un encert, perquè d'alguna manera és un record, és el millor record que es pot deixar de Degoll de Gom.
Ana Rosa, i et voldria preguntar també, perquè ho has dit fins a dues vegades, que el musical en català i de gran format costa moltíssim de fer, i com enamorat del teatre, com enamorat del musical, mira, és una de les coses que, per exemple, per aquest estudi ha passat molt Marc Sambola i se n'ha queixat molt d'això també. Per què costa tant fer musical de gran format i en català?
Bueno, perquè és molt arriscat i resulta que hi ha potser els ajuts que hi han d'haver-hi per fer-los, que el Maricel funciona perquè s'ha fet moltes vegades i tal, però és difícil arrencar un gran musical. Són uns costos molt grans, perquè pensa que el Maricel pues, està rodant el milió d'euros, vull dir, això qui ho posa? Llavors aquí hi ha d'haver-hi un nosaltres tenim un conveni i ens ajuden, però tot i així hi ha un grandíssim risc, evidentment no, ni molt menys és tota la quantitat del que val. Llavors que algú es posi a fer això, doncs hauria de tenir un acompanyament important, perquè si no és molt arriscat. I clar, estem en un moment que la gent no està disposada a perdre moltíssims diners, però crec que s'hauria d'acompanyar institucionalment, perquè només a base de fer-ne i de fer-ne es crearia aquesta cosa que evidentment a la gent li interessen els musicals en català.
Hem parlat de moltes coses, Anna Rosa Sisquella, però jo crec que Catalunya es fa la mateixa pregunta, que és què passa amb el vaixell? Trobarem el mateix vaixell o no?
El vaixell ara està, com es diu això, als llocs dels vaixells que els arreglen, a les drassanes. Mm. No, l'estem arreglant, sobretot la motorització, perquè penseu que tot el tema de la motorització i tal, però el que és el cascaró, el que és el barco, és el mateix des del 88. És un vaixell que es va construir com un barco de veritat, amb fusta molt sòlida, molt tractada i tal, i aguanta tot, o sigui, és realment, és meravellós que segueix sent el mateix. Els que vam canviar fa temps, bueno, si els pals, perquè també han de resistir molt i tal, però l'estructura de tot el barco és la mateixa.
Això és molt bona notícia, i ara també hem parlat de la companyia de Degoll de Gom, i m'agradaria anar acabant amb una reflexió que vull que me la facis tu, que és què creus que ha estat Degoll de Gom per Catalunya?
Bueno, jo crec que hem sigut una companyia de teatre que la gent ens ha anat seguint des del nostre esperit. Jo crec que ha sigut una mica l'esperit del país. És a dir, vam començar com una companyia molt petita, universitària, que ha anat creixent i ha anat professionalitzant-se i ha anat situant-se i com una mica a la part del país. Saps què vull dir? A nivell de cultura i de sentiment de país i tal. I que jo crec que hem sigut emocionalment, hem connectat amb el públic, amb el nostre públic, perquè nosaltres sempre hem treballat des del principi, quan vam començar, pràcticament hi havia molts pocs teatres oberts. A Catalunya anàvem a llocs absolutament fatals, a nivell de casals i llocs que no estaven preparats, i d'alguna manera tot aquest procés ha anat portant a que la gent ens hagi anat seguint les nostres vicissituds fins a arribar a una relació emocional molt important. Mm-hmm. Per mi, l'important que la gent diu que deixareu vosaltres, jo crec que l'amor pel teatre, o sigui, l'amor pel teatre que és la creació de públics del teatre, perquè nosaltres sempre dèiem, nosaltres treballem pel gran públic.
Absolutament.
Treballem per les majories selectes. Volem recuperar el públic pel teatre i aquest públic que sigui transversal. Per tant, per això molts espectacles, si us ho mireu, han sigut espectacles entre cometes familiars, amb la voluntat de que fos per tothom. No hem treballat per les vanguardes, que ja és molt respectable, hi ha molta gent que ho fa, sinó perquè des de l'última persona de classe mitja o no de classe mitja i amb una cultura determinada i a la gent més culta pogués entrar als nostres espectacles i sentir-s'hi reflectit. I jo crec que això és el que ha fet que la gent ens hagi anat seguint.
Jo, per últim, Anna Rosa, sí que et voldria preguntar, segurament perquè emocionalment, com deies, heu connectat tant amb el públic, som molts seguidors de Goll de Gom i de Maricel, que tenim alguna cançó mítica, que en sabem totes les cançons del musical, que no podem evitar cantar per sota el nas i molt baixet mentre mirem l'obra. No sé, si, encara que quedi de mal dia, però no sé si Anna Rosa Sisquella té la seva peça preferida del musical de Maricel.
És una mica complicat. És que són diferents moments. Jo sempre em quedo el record de la primera vegada, perquè és el primer moment que crec que el que va escriure el Bru de Sala i el Guinovart de l'escena de la mare, és a dir, tota aquella escena que el Saïd explica a la seva mare... la seva mare explica a la Blanca que li han fet amb la mare i amb el pare i finalment acaba amb l'àrea de la mare. Aquest moment a mi sempre m'havia colpit molt, perquè a més aquest moment ara mateix quan veus la tele i veus a casa les mares amb els fills morts i amb els marits morts i veus aquesta mena de bestialitat de que està passant, quan veus aquesta escena és exactament el mateix. El Bru de Sala, quan la va escriure, ja pensava en Palestina i Israel, l'any 88. I, desgraciadament, ara la veurem i és el mateix. Aquesta és la punyetera realitat d'aquest món, que no hi ha coses que millorin gaire.
I, malgrat tot, la cultura sempre hi és, eh?
Bueno, jo crec que la cultura, evidentment, sempre hi és i és el que ens salva, és a dir, el que ens salva de, a vegades, no ser tan bèsties, no ser tan despietats, no ser tan no empàtics, i que ens expliquen algunes coses a dalt l'escenari que fa que canviem una mica, que empatitzem una mica. Jo sempre recordaré una noia que el primer Maricel va venir i va enviar-nos una carta i ens va venir a veure i va dir: us vull agrair molt aquest espectacle perquè la meva mare, jo tinc un nòvio musulmà i els meus pares no volien de cap manera això, i quan van venir a veure Maricel van canviar. Aquestes són les coses que són importants.
Clar, deu tenir un fotimer d'anècdotes, eh? Arran de sí. Maricel i d'altres obres de Goll de Gom, evidentment.
Sí, bueno, sobretot molta gent que després de veure Maricel s'ha dedicat al teatre, perquè hi ha una altra cosa, i tu despertes la vocació. Si hi ha una cosa que realment t'emociona, aquell dia dius: jo vull fer teatre, jo vull fer teatre.
Això és molt bèstia, perquè jo me'n recordo quan vaig venir amb l'escola que hi havia un company meu que ara, a dia d'avui, és actor, que després de veure Maricel va dir: tinc clar que vull fer això. I ens en recordem sempre. I com ell, segurament moltíssimes altres persones amb moltes altres coses que ha ajudat aquesta companyia, com la que ara mateix ens estaves comentant.
Sí, això és veritat.
Mira, Anna Rosa,
jo crec que nosaltres una de les coses que hem contribuït és també a que el gènere del teatre musical agafi una dignitat, que la gent es prepari, que la gent veient això s'ha preparat, i per això ara fixa't que ara hi ha molts actors de musical que desgraciadament se'n van a Madrid, però que són catalans, perquè són gent que s'ha preparat aquí, i jo crec que nosaltres també hem despertat un amor pel teatre musical, aquesta cosa que la gent diu: és que a mi el teatre musical no m'agrada. Dic: bueno, doncs vés a veure alguna cosa, perquè a vegades ho diuen sense haver vist res. Exacte. Val? I aquesta és una mica una aportació, crec, també de la preparació de molts actors.
Mira, Anna Rosa, escolta això.
Joan, deies alguna cosa?
Dic, escolta això.
Petit vivia en un jardí de tarongers. Jo era feliç, corria pels bancals, saltava els marges, tot era...
Sí, és que és preciosa, tota l'obra. Anna Rosa Sisquella, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres aquest matí a la caravana.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Un plaer.
Escolta, continuem amb el càsting, Joan, que literalment hem parat tot el càsting i tenim gent aquí fora que es va escoltant per què he plorat, que van escalfant la veu. Llavors continuem amb aquest càsting. Ànims també, perquè encara queda la part més dura, suposo. Sí. I estarem a l'abril a la roda de premsa i estarem al setembre a veure Maricel. I llarga vida al teatre.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Gràcies, Giró, que vagi molt bé.
Adéu.
I en plena nit, vilment i cruelment, a cops de llança.
Mare, per què heu portat el pare ple de sang? Què hem fet? Mare, què hem fet? Per què ens treuen de casa aquests soldats?
Ràdio Estel. Els dissabtes a les 9 del matí, l'Olga Vallejo obre l'Escola de Família. L'educació familiar, escolar i social sobre la taula per descobrir-ne totes les novetats. Famílies i professionals de l'educació es troben i aprenen a Escola de Família. Els dissabtes a les 9 del matí, amb Olga Vallejo. Un programa amb el suport de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món. Una proposta única i nova les 24 hores del dia. L'actualitat de l'Església, el diàleg interreligiós, la vida pastoral, la litúrgia, precària i reflexió, emissions històriques, música i moltes altres realitats. Tot a Ànima Estel, des de l'aplicació Ràdio Estel Oficial o des de radioestel.cat. Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món.
Dimecres 21 de febrer, 2:15 de la tarda, Palau Robert, 100 anys de ràdio a Catalunya, el Fabricació Pròpia en directe. La meva vida és la meva sort. Què més vull? Programa especial del Fabricació Pròpia. Ens visitaran Gina Està, Quim Morales, Òscar Dalmau, Antoni Bassas, Arribar i Ploure i molts més. Dimecres 21, a partir de 2:15 de la tarda, el Fabricació Pròpia en directe des del Palau Robert, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Els dissabtes a les 11 del matí tastem, descobrim, catem i provem el bo i millor de la gastronomia a Trotamundos, el programa que segueix la pista de les denominacions d'origen, els restaurants i els racons geogràfics amb més bon gust del moment.
Trotamundos, els dissabtes a les 11 del matí a Ràdio Estel, amb Miquel Mercadal.
El camí més curt cap al bon gust.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
La caravana, amb Joan Trias.
Nos han traído aquí para hablar del gran tema de la vida. ¿Qué es para ti el amor?
¿Qué es el amor? ¡Buah! ¿Dijiste la frase entera,
sí,
Javier?
Sí, sí, totalmente. Sí, sí, que sí, se quería casar sí. Conmigo.
Con este me voy a casa y dije no.
Al final, siempre me suele decir, aunque yo tenga razón, pide perdón.
Joder, hay veces que sí que quiero que me den la razón, porque si la tengo, ¿por qué no me vas a
dar? Más de 100.000 parejas que hay en España que se rompen cada año.
Nunca se ha hecho un estudio como el que estamos haciendo.
Mireu, ahir es va estrenar als cinemes la pel·lícula documental Teràpia de Parejas. Els cantautors Rosalén i Marwan inicien un viatge per intentar respondre a la pregunta que més vegades ens hem fet, què és l'amor? En el documental podem seguir el procés de teràpia durant mig any de 5 parelles reals, seguint els passos de la primera investigació internacional en espanyol sobre parelles. I avui a la caravana hem convidat el director i productor de la pel·lícula, Gaizker Urresti, i a la guionista i coproductora i terapeuta, Elisa Mújica. Muy buenos días a los dos.
Buenos días.
Hola.
Vamos con la pregunta del millón, así de entrada, ¿eh? ¿Qué es el amor?
Bueno, es la pregunta que quiere responder la película. No es un... Yo creo que el amor, todos tenemos la capacidad de sentirlo, pero nos cuesta mucho definirlo. Y la película es un acercamiento a esta respuesta combinando, por un lado, el mundo del arte, de la poesía, la música, las emociones que representan Marwan y Rosalén, y el mundo de la ciencia que representa a Elisa Mújica y Lola Fatás, con esa investigación para intentar... para sanar las parejas, y que se habla de conceptos de lo que es el amor sano. Nosotros la película habla del amor sano, del amor que construye, ¿no? Que construye una buena pareja, una pareja duradera y un mundo mejor.
Es que yo ayer miraba la película y pensaba, ¿en qué momento se les ocurrió hacer esto sobre las parejas, sobre el amor? ¿En qué momento de lucidez dices, vamos a investigar sobre esto?
Porque es necesaria esta película, ¿verdad?
Hombre, sí es necesaria. Ay, y además con los tiempos que corren.
Claro.
Bueno, pues a priori podía pensar que, bueno, Elisa y yo, además de socios en la empresa, somos socios en la vida, somos pareja. Y podía pensarse que mi mujer me dijo, vamos a hacer una película sobre mi terapia y tal. Y no fui yo. Cuando me habló de esta terapia focalizada en las emociones y sobre todo cuando hicimos juntos un taller emocional de esto, vi que era muy potente. Y luego cuando me dijo que iba a participar en la primera investigación en español de la Universidad de Navarra, internacional, sobre este tema, me pareció que había una película. Y ahí empezamos en el 2020 a grabar ese primer encuentro en México justo el 14 de febrero del 2020, que es 4 años después cuando hemos estrenado la película. Bueno, fue un viaje que empezó por intentar acompañar una investigación y ha terminado por intentar decir qué es el amor.
Elisa, importante decirlo, es una película sobre un amor, no es una película romántica.
Bueno, la hemos definido, de hecho, como una comedia romántica en formato documental, porque resulta que nos ha salido de esta manera. Cuando empiezas, yo he hecho el guión, y cuando empiezas el guión de un documental no sabes a dónde te va a llevar, porque tienes que ir enlazando, tejiendo los mimbres que se te van presentando, y en este caso tuvimos unas parejas que tienen unas características muy divertidas, pero muy humanas, pero nos reflejaban muy bien todas las situaciones emocionales que pasamos en las parejas, y al final hemos visto cómo estas parejas que quieren quererse, que en un momento se enamoraron, se amaron, estaban seguras y estaban felices en la relación, y de repente se aburrieron, se discutieron, se distanciaron, y entonces es este viaje hacia ese volver a encontrarse, ¿no? Y ahí nos presentan sus miedos, sus dificultades de infancia, nos presentan también sus dudas, sus esperanzas, sus desengaños, sus heridas emocionales, y entonces vamos haciendo como ese recorrido sentimental, emocional sobre estas experiencias que han tenido, y al final el resultado es bonito. Ayer en una presentación decían, no voy a hacer spoiler, pero vamos a decir, la terapia es buena.
Es que lo malo de la película es que termina bien.
Claro, y dijimos, a ver, es que esta terapia es una terapia, hay dos modelos que aparecen, la terapia enfocada en las emociones y EMDR, son dos terapias validadas científicamente. ¿Qué quiere decir? Que en el ámbito de la psicología lo que hacemos, sabemos por qué lo hacemos y sabemos a dónde nos va a llevar, y que aplicado bien, funciona bien. ¿Funciona que de repente todo es color de rosas y hay violines? Tampoco. No. Pero funciona de una manera que es reparadora, de una manera que estamos diciendo, se puede sanar el amor. Entonces es una película realmente positiva, que nos habla de la capacidad del ser humano de reencontrarse, de cuando empiezas a generar una comunicación sana, una comunicación desde la vulnerabilidad, las cosas cambian. Y entonces la gente se sorprende y le gustaría que decir, no, que la psicología no funciona. Pues funciona porque tiene una evaluación científica, y entonces lo que hacemos es como un médico que te opera el corazón y dice, no, es que anda, le opera el corazón y no se le mueren los pacientes. Pues no, porque la ciencia funciona y él sabe exactamente lo que hay que hacer.
Lo dicho esto, no quiere decir que todas las parejas siguen juntas, sino que todo el mundo está mejor. Vamos a dejar ahí.
No desentrañemos demasiado la película, pero sí que lo que sabemos de este modelo terapéutico es que hay un 75% de validez del modelo. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que la mayor parte de las parejas, a ver, si tú llegas ya desahuciado, pues no, claro, es difícil, ¿verdad? Si ya tienes un pie fuera de la relación, pues tenemos que ser realistas. Pero si estamos en la normatividad de las parejas que pelean, que llevan un año, 2 años de desencuentros, que se sienten abandonados, pero que quieren seguir juntos, ahí va a funcionar muy bien. Y luego, incluso aunque no terminen juntas las parejas que del documental o de la vida, de cuando hacemos terapia, lo que sabemos que hay un 90% de personas que pasan por este tipo de trabajo emocional que se sienten mejor. Y también es una de las cosas que refleja la investigación. Y uno de los datos más relevantes que se va a publicar ahora en las revistas científicas es que este tipo de trabajo enfocado en las emociones mejora la salud mental específicamente en las mujeres, en patrones de ansiedad y depresión, y que hace que hombres con patrones de comunicación evitativo, que no hablan de las emociones, hablen de las emociones y se sienten liberados y se sienten bien. Y estamos empezando a romper ese techo de cristal que nos dice, no, las emociones son malas, si tienes miedo eres débil. No, que las emociones son normales, son buenas, el miedo, la tristeza, la soledad, eso es bueno y hay que hablar de ello y hay que hablar bien. Por eso tenemos que diferenciar sobre el amor tóxico, los celos, la posesión. Rabia, la posesión, el amor sano, la comunicación. O sea, todas las parejas discutimos, la manera en la que discutimos es lo que tenemos que cambiar. Eso es el enemigo, no la persona que quiero amar.
Qué importante,
no la
hablar de todo ello. O sea, que si es una comedia, y es una comedia romántica, porque te ríes mucho.
Sí que te ríes, sí que te ríes. Ayer también reflexionaba, viendo la película documental, pensaba, ostras, igual uno de los problemas, perdonad que ahora le diré una marca, pero para que todo el mundo nos entienda, quizá uno de los problemas que tenemos como sociedad con el amor es que nos han vendido un amor Disney que no es. Y también forma parte del amor la discusión, que ahora nos decía...
El amor romántico existe no solamente en nuestra sociedad, viene de la Edad Media, ¿no? Mm. Efectivamente. Sí, sí, quizás esto de que como que el concepto es como media naranja, yo creo que han hecho mucho daño, ¿no? Como que hay una persona en el mundo, puede ser en China, que es la que te va a complementar. No, no, no. Hay muchas personas que te complementan día a día. El camarero que te sirve el café, tus padres, tus amigos... Y puede ser una persona, una pareja romántica, una pareja afectiva, pero no es, el azar interviene para conocerla, pero luego el trabajo del día a día, la comunicación es lo que ayuda a crear un vínculo seguro y permanente, ¿no? Uh-huh.
Nos lo decíais antes, Elisa, junto a la psicóloga Lola Fatás, ponéis la base científica a la película. Ahora intentábamos un poco definir el amor desde el sitio más sentimental, que es el que todos pensamos cuando hablamos sobre el amor, pero ¿cómo podemos entender el amor de manera científica?
Claro, el amor de manera científica lo vamos a entender desde ese sistema de acción que tenemos en nuestro cerebro, en nuestro sistema nervioso, que nos mantiene vivos. Igual que la comida, o sea, queremos comer, queremos dormir, nuestro sistema nervioso, nuestro cuerpo lo necesita, el sistema de defensa y el sistema de relación. Entonces, ahí está el amor, en el sistema de relación. Somos seres sociales que necesitamos y nos desarrollamos y sobrevivimos en la relación. Entonces, el bebé cuando nace necesita esas hormonas que se generan en la madre y en el bebé para mantenerse, ¿no? En la relación. Entonces estamos diseñados para la relación y desde allí vamos a poder hacer diferentes vinculaciones que en este documental estamos viendo cómo se hace la vinculación segura, porque también se puede hacer insegura, pero necesitamos vinculación. Entonces, esta es la manera científica.
Jamás nos lo explicaron de pequeños, que a veces el amor es una insensatez, que a veces se convierte en nuestro dueño y ejerce de tirano una y otra vez. Ya sé que por momentos todo encaja.
Podríamos decir que, precisamente, antes lo decíamos, que cantautores como Marwan, Rosalén, son un poco los guías del camino de esta película. ¿Por qué ellos?
Bueno, primero les conocíamos gracias a un documental nuestro anterior, Autorretrato, y nos caían muy bien. Ellos reflexionan mucho en sus canciones y en sus letras sobre el amor, sobre este amor sano, y además han trabajado mucho psicológicamente, ¿no? O sea, Rosalén es psicóloga, de hecho, no, parece curioso, pero ella es psicóloga antes de ser titiritera, como muy dice. y Marwan confiesa que lo que más lee son libros de psicología, más que incluso poesía, que mira que tú que lee poesía. Y efectivamente...
Les interesó mucho el proyecto.
Y bueno, y además es ese acercamiento desde el mundo del arte también, uh-huh. O sea, pero desde el arte, pero efectivamente les encantó el tema de la investigación.
La salud mental.
Y la salud mental.
Porque ambos están narrando en sus escritos, en sus canciones, en sus presentaciones, una tendencia hacia un amor sano, ¿verdad? Uh-huh. Aunque ellos dicen, hablamos de desamor, ¿por qué nos llaman para este proyecto que habla de amor? ¿Qué sabemos nosotros del amor? Pero evidentemente ellos quieren validar un tipo de relación sana, ¿no? Y eso también les gustó. Y luego porque en el documental hablamos no solo del amor de pareja, sino en la infancia, y también el amor hacia los demás, a la sociedad, que sería una sociedad diferente. Rosalén tiene una orientación psicológica más hacia la psicología social, y eso también le interesó mucho, ¿no? Uh-huh. De decir, no, pero es que si todos fuéramos diferentes, más empáticos, más amorosos con el que tenemos enfrente, el mundo sería diferente.
Y luego que son muy guapos y... Sí, es verdad. Y muy buena gente. O sea, me gusta trabajar siempre con buena gente.
De hecho, hay una... Hay muchos momentos de la película con que te quedas con frases súper importantes. Pero hay un momento de la película en que Marwan dice la siguiente frase que a mí me dejó reflexionando rato, Cuando uno está feliz, se dedica a vivir. Cuando uno está triste, a escribir.
Sí, yo siempre he pensado eso. Yo cuando eres adolescente y quieres tener como una voz propia, parece que tienes que sufrir para crear. Y es cierto, idolatra a Sabina, toda la discografía de Sabina está llena de rencor, o bueno, la canción del rencor más importante de el hecho de Sabina, antes que Shakira, ¿no? Y es cierto que yo pensaba esa teoría, pero yo ahora con la edad adulta digo, prefiero ser menos artista y ser más feliz que esto. Pero yo, además, yo creo que se puede crear desde la felicidad también, ¿eh?
¿También?
Es un trabajo y compartir buen rollo también está bien.
Y también tenemos que decir que el escribir desde el dolor es una manera de intentar conectar realmente, de intentar buscar conexión. Entonces, si nosotros decimos, vivimos felices, vivimos bien en la conexión, cuando pierdo esta conexión, ese dolor me lleva a hacer obras creativas que exponen al mundo y que quiero decir, estoy aquí, estoy herido, por favor, mírame, quiero reconectarme. Y entonces creo que esto es lo que mueve también a muchas personas que a través de la música y las canciones de Marwan y Rosalén se sienten vinculados, se sienten escuchados, se sienten que no están solos, ¿no? Y esto es muy importante, es una manera en el dolor de intentar reconectar. Cuando estamos felices estamos conectados, ya tenemos esa seguridad. Uh-huh. Y cuando estamos en el dolor, en la tristeza, en la soledad, queremos encontrar esa compañía, ese amor, esa amistad, esa relación.
Elisa, los oyentes estarán un poco hartitos de escucharme, porque es una cosa que yo reivindico y siempre digo que yo me pongo el primero si hace falta. Yo voy a terapia. Hace falta ir a terapia. Pero todavía...
¿Qué te va a decir ella, que vive de ello?
Te voy a decir solo trabajo con modelos terapéuticos que yo he probado. Y fíjate, como dice Gaiska, nosotros fuimos a Costa Rica específicamente porque no se hacía este tipo de trabajo en España... Uh-huh. Para experimentar este modelo. Y Gaiska se impactó y ahí surgió esa necesidad de decir, pero que esto es bueno, que esto a mí me ha conmovido.
Te lo decía porque aún hoy, en el siglo XXI, en el 2024, hay cierto tabú, ¿no?, sobre ir a terapia.
Sí, y a terapia individual llegamos bastante tocaditos, pero es que a terapia de pareja no llegamos porque... estamos diciendo, bueno, ¿cómo me voy a exponer al otro que lo veo como la persona que me está dañando y le voy a contar todo esto? Entonces, es verdad que hay tabú. Hay un poquito menos ahora desde la pandemia, que de repente ese drama, ese dolor grupal de la pandemia ha abierto muchas heridas y entonces la gente dice, es que estoy fatal. Entonces ya está yendo mucho a terapia, pero llegamos un poco tarde porque tenemos que hacer más trabajo de prevención. Y quizá este tipo de trabajo como el nuestro, que es una película que no se ha hecho nunca, una película documental que no se ha hecho nunca en español en España sobre terapia específicamente, aunque sea terapia de pareja, es terapia en general, uh-huh, que empieza a desmitificar y que empieza a decir, oye, que el dolor se puede sanar. Y en la terapia de pareja todavía es un poco más difícil todavía que en la terapia individual. Tenemos que hacer algo. Yo creo que sí que se ha avanzado porque la gente está yendo a ver este trabajo de terapia de parejas, pero ojalá sirva para desmitificar más el trabajo terapéutico, porque la terapia no es dramática, aunque hay dolor, pero es un dolor que sana, ¿no? Y también es una prescriptor de salud, porque sé que las personas, compañeros y compañeras, psicólogos y psicólogas que han ido, han dicho, ostras, refleja mi trabajo, y lo van a recomendar a sus pacientes como un libro de autoayuda, si fuera una película de autoayuda de las buenas. Uh-huh. Tú vas ahí, puedes hacer prevención, porque muchas personas que no tienen unas parejas dramáticas, pero que discuten, pueden decir, oye, puedo discutir de otra manera, puedo discutir desde el respeto, puedo entender por qué estamos discutiendo, y eso va a ser muy preventivo. Entonces, en la psicología tenemos que ir hacia modelos de prevención, hacia trabajar sobre prevención en la etapa temprana, en la infancia, cada vez más temprano, 3, 4, 5, 6 años. A los 12 años ya vamos un poco tarde. A los 14 ya, lo que está hecho, ya está hecho. Y ya te digo, más adelante, lo que recogemos en las consultas de clínica son personas que ya tienen mucho daño. Normalmente no vienen cuando... como ir al médico, no vienes cuando estás poquito enfermo. Tienes que ir cuando estás un poquito dolorido, un poquito que esto no se resuelve. Porque entonces ahí vas a necesitar 4 o 5 sesiones. Uh-huh. Pero cuando vienes muy mal, a ver si lo sacamos esto.
Uh-huh.
Estaba contando el tiempo que llevo de terapia y digo, joven, sí que estaba mal.
Y porque ir a terapia es un acompañamiento, ¿no? Yo, por ejemplo, sí, cuando era pequeña decía, ostras, querría tener una hermana mayor que me explicara algunas cosas que han vivido y que yo no sé ubicar. Entonces, a veces la terapia hace esa función, ¿verdad? Uh-huh. Y eso es terapéutico.
Absolutamente.
Y entonces, cuando vamos mucho a terapia, y que yo ya digo que solo trabajo en modelos que a mí me han funcionado, entonces entiendo que a otras personas les van a funcionar, ese acompañamiento continuo a lo largo de la vida no es porque estoy peor, a veces es porque estoy mejor. Y date cuenta que tenemos una sociedad que nos presiona, que nos estresa, que nos están vendiendo cosas que no son saludables para el individuo. Nos dicen, trabaja mucho, sé el mejor, sé fuerte, sé... Ahora las mujeres también estamos en este error. Sé sexualmente atractivo. Y cuando no estamos en esa disposición nos sentimos fatal, como que no estamos llegando a unos estándares de sociedad. Tenemos una sociedad muy poco sana y que nos daña mucho. Entonces, tenemos que buscar lugares donde poder hablar en las parejas, en los amigos y también en la terapia y podernos reubicar, porque estamos en una sociedad dura y cada vez más dura para el individuo.
Dicho esto, esta película es como 5 sesiones de terapia, sí, por eso es una entrada de cine, o sea, baratísimo.
Absolutamente. Y es que déjame hacerte las dos últimas preguntas. La primera, antes nos lo decía Elisa, que sí que es verdad que los hombres nos cuesta un poco hablar sobre todo esto, sobre sentimientos, desnudarnos un poco, ya sea delante de la gente, ya sea solos en terapia. ¿A ti te ha removido hacer una película como esta?
Sí, claro, claro. A mí todas las películas me remueven. Y de hecho, pues un poco como Marwan. Igual hago cine para contar cosas que no cuento verbalmente, ¿no? Y luego, revisar mi filmografía, que forma parte de la película también, mis cortos, me di cuenta que esto estaba latente ahí sin que yo fuera consciente, ¿no? Efectivamente me ha movido. Es un proceso. Cada película me mueve. Para mí es un viajazo cada película. Sea una biografía o sea, en este caso, una película sobre el amor.
Y vamos a la segunda. ¿Cómo está recibiendo la gente una película como esta? ¿Qué feedback estás teniendo?
Maravilloso. La verdad que hicimos en julio, sin terminar la película, un test y el grado de aceptación, o que les había encantado, les gustaron, un 93%. Y en cada evento que hemos hecho ayer aquí en Barcelona, es que la gente sale encantada. Sale de muy buen rollo, efectivamente. Y déjame ya decir que ahora, ¿dónde puedes verla en Barcelona? Pues en San Feliu. Uh-huh. Hay dos cines que a mí siempre me han apoyado, que es el cine Boliche, aquí en Barna Capital, y en San Feliu, el cine Vice. Uh-huh. O sea que solo se puede ver aquí, de momento, en Barcelona.
Por cierto, déjamelo decir esto, porque... Hi ha gent que es deu estar plantejant, però qui és Gais Gaurresti? Doncs bé, Gais Gaurresti ha guanyat 2 premis Goya pel documental La Bordeta, Un nombre sin más, per cert, com se'l troba a faltar, i el curtmetratge Abstenerse Agencias. També està nominat per Autorretrato i Un dios que ja no ampara. Què han significat estos Goyas per a ti?
Pues un momento de alegría, estupendo, un hueco muy bonito en la entrada, pero al final, día a día, con cada proyecto te tienes que reinventar, convencer los cines, convencer las televisiones. O sea, realmente no es tan importante como la gente piensa ganar un Goya. Estoy encantado de tener 2. Y el otro día en los Goya, con los compañeros que hicieron ese selfie, dice que esta gente con talento no tiene Goya y yo he tenido un 50% de éxito. O sea, me he estado 4 y he ganado 2. Pues hombre, muy agradecido a los compañeros académicos, porque además a mí es el premio que más me gusta, porque te lo dan tus compañeros, a la gente que admiro, que respeto y con la que me gustaría colaborar con todos. Entonces, bueno, muy feliz de ese premio, más que otros.
No menos ya arribamos a las 12 del migdia. Os dejo ir porque creo que os vais a Teruel.
Sí, efectivamente. Mañana nos han elegido Alicia y a mí como los pregoneros de las bodas de Isabel de Seguro. Es una fiesta, una recreación histórica estupenda. Toda la ciudad se llena de... Bueno, van vestidos de medievales y nosotros tenemos el privilegio de dar ese pregón de inicio.
Elisa Mújica, Gais Gaurresti, muchísimas gracias por venir a presentar la película maravillosa, por cierto, de gracias. Terapia de parejas. Aneu al cinema a veure la que va molt
bien. Viva
la
psicología.
Siempre, que vaya muy bien.
Viva la salud mental.
Jamás nos lo explicaron de pequeños, que a veces el amor es una insensatez, que a veces se convierte en nuestro dueño y ejerce de tirano una y otra vez. Ya sé que por momentos todo encaja como un guante perfecto y todo huele bien, pero a menudo viene con rebajas y te tira en el arcén. Pensábamos que el amor era solo una fiesta, nada más. El amor era solo una fiesta, nada más. El amor era solo una fiesta, nada más. Y el sexo se volvía rutinario,
los celos instalando en casa su cuartel, las ganas de pisar otro escenario como el protagonista de Lunas de Hiel, volver hecho pedazos del trabajo, deseos caducados en el neceser y esta triste verdad que nunca encajo, siguen sin ningún porqué. Pensábamos que el amor era solo una fiesta, nada más, el amor era solo una fiesta, nada más, el amor era solo una fiesta, nada más. Pensábamos que el amor era nuestra respuesta, una llave maestra y la nunca jamás. Pensábamos que el amor era solo una fiesta, nada más. Oh.
Ay, amor, me gustaría que esta vez me respondieras, porque la pasión resulta ser así, tan pasajera, porque siempre encuentro amor en mal estado en mi nevera, porque todos mis amores duran poco en cartelera.
Pensábamos que el amor era solo una fiesta, nada más, el amor era solo una fiesta, nada más, el amor era solo una fiesta, nada más, solo una fiesta y nada más, nada más, solo una fiesta y nada más. El amor era solo una fiesta, nada más.
Radio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Radio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'1 a 2 del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'1 a 2 del migdia aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla. Oh, oh.
Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
De dilluns a divendres a les 2, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel.
Aquest diumenge, a les 6 de la tarda, des de la Basílica de la Sagrada Família, Ràdio Estel transmetrà en directe el Sent la Creu, vetlla amb Eucaristia per iniciar la Quaresma al voltant d'una creu que simbolitza el sofriment de moltes persones a Terra Santa. Viu aquesta celebració de la Pastoral amb Joves de Barcelona, presidida pel cardenal Joan Josep Omella i amb la presència del cardenal Pier Battista Pizzaballa, patriarca llatí de Jerusalem. Aquest diumenge, a les 6 de la tarda, des de la Basílica de la Sagrada Família, en directe a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Cistella, vinga, va. Cistella.
3 minutets i mig.
Cistella.
I
què, i què, i què?
Ah, està pensant, no, Anna Rosa, Cisquella hem tingut, no Cistella. Cistella. No Cistella.
Cistella.
Tres minuts Cistella, i mig.
Jo si tinc una altra filla, li posaré Cistella.
No, ja no 3 minuts i mig.
Ai, perquè estic...
Gairebé 3 minuts i ja arribem a les 12 al migdia.
Tu vas dient l'hora, jo vaig dient coses que no tenen a veure amb l'hora i l'oient que faci el que pugui. Sí. L'oient que espavili, perquè no se li pot donar.
Escolta'm, no, és que avui no hem fet la Cistella Caprabo a l'hora que tocava.
Clar, i la gent igual ha dit que ha passat.
I la gent igual ha dit que ha passat.
Els no habituals han dit que ha passat, que ha passat. Doncs avui fa anys que es va estrenar aquesta sèrie. Mira, puja, José, puja. El núvol... Com es deia el núvol aquell? Quinton?
Núvol Quinton.
Núvol Quinton, una cosa així. Igual no era així, però sonava així, més o menys.
Sí.
Avui fa anys que es va estrenar aquesta sèrie, Bola de Drac, una icona... Bueno, al món sencer, suposo, però aquí a Catalunya li tenim un carinyo inusitat. perquè va agafar tota aquella, tota aquella generació de gent que només podia veure la tele en un canal, saps?
Sí.
I si la volia veure en català, doncs també, només hi havia un canal. Com ara, no? Perquè tampoc...
No, feia el Club Super 3, que si no recordo malament, era el 33 que es feia.
El 33.
Jo no?
Jo crec que...
O era TV3?
No, era el 33.
Era el 33 que es feia a l'inici. Després ja no sé. Però a l'inici es va fer el 33. Sí.
Jo crec que TV3 no es va fer mai. Pot Aquesta fer. És la meva aposta. I, ui, ara han parat els Mossos aquí. Epa. Quina por.
Compte aquí, eh?
Qui vindrà aquí, els Mossos?
No sé si... Clar, tu fas anys avui.
Ah, i vols dir que està prohibit tenir 44 amb aquest cos tan, tan pecaminós? És delicte, aquest cos? Si estarà así de bueno, es delito, lléveme a gente.
No et diré el que m'ha dit, no diria res.
Què ha dit la...
Però està... No, no, t'ho diré.
No hauria igual en foto un pal que un petó. Això no se sap mai.
No, cosa... però els seus pals són perquè t'estima.
Ah, està bé que ho puntualitzis.
És així, no diria res, és així.
No sembla. Bueno, res, que tenim una pregunta cap Bravo, que és aquesta, és arran de l'estrena d'aquesta sèrie, que va ser el 1990, Bola de Drac.
1990,
Clar, i, o sigui, fa molt, no? Fa 34...
A tu et passa, això? De, 1990.
I sembla que faci poc.
A mi em sembla que faci poc.
No, jo
quan... O parlen del 2005...
Sí. No, però és molt pitjor...
I per mi és abans d'ahir.
És molt pitjor quan tu dius, sí, aquesta pel·lícula és dels 90, i els teus fills diuen, ah, és de les viejas.
Uau.
Dic, com?
Uau.
Les viejas. Les viejas són... Això que em fas tu de dir...
Buster
les mudes. Buster Keaton i Lauren i Hardy.
Sí, sí, sí.
Però no, no dels 90, sisplau. No,
bueno, correcte.
La pregunta que Bravo, si voleu participar i optar a la cistella, José diu, sí, no està bé una cistella, sí. Digues la pregunta.
Va, som-hi.
Doncs escolta, bueno, quins records teniu de Bola de Drac, si sou fans o no? Quins personatges us agradaven?
Sí.
Alguna trama en particular que us en recordeu? Doncs vinga, amb llibertat, barra lliure, al 663-99-30-62. 663-99-30-62. Expliqueu-vos les vostres vivències amb
Bola
de Drac.
Saps que he dit que s'hi canten tres paperets, no?
És veritat.
Val.
De moment no...
No.
No ha colat.
Cinc paperets.
A veure.
Mira, cinc paperets.
Què han de fer? Un vídeo.
Aquí...
Disfressats de Son Goku.
Aquí envio un àudio al 663-99-30-62.
Sí.
Cantant-li...
L'aniversari?
L'aniversari feliç a Rafa Sanahuja un dia com avui.
Saps qui m'ho ha fet? Només et diré un nom i un cognom.
Sí, i era.
Xavi Aguilar.
Pur estil Marilyn. Va, Àngelus, informatiu, i tornem de seguida.